Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Cada dijous a les 5 de la tarda us esperem al Viure des de l'Essència. Perquè som els que realment volem ser? O com els altres desitgen veure'ns? Compartirem una estona amb professionals de diferents àmbits. Però davant de tot, no ens oblidem. Veurem la persona. Compartirem nosaltres el seu sentit de vida i eines per al nostre benestar. Dijous a les 5 de la tarda.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, un programa produït pel Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Els qui el fem possible us saludem en Santi Grimau, al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Obrim el programa d'avui explicant-vos que amb motiu del centenari de les aparicions de la Mare de Déu de Fàtima, que celebrem aquest any, la imatge pelegrina de Fàtima visitarà algunes escoles i parròquies de l'Arxidiòcesi de Tarragona des d'aquest divendres, dia 27, fins al proper dilluns, dia 30. Divendres i dissabte serà a Tarragona. El senyor arquebisbe presidirà una missa a les 10 del vespre a Sant Antoni de Pàdua i seguidament s'acompanyarà la imatge en processó fins a l'església dels Pares Carmelites Descalços, on la imatge romandrà tota la nit. De Tarragona marxarà a Reus, on a 6:45 de la tarda serà acollida a la Prioral de Sant Pere amb la missa de vigília. A les 10 del vespre hi haurà una pregària arxiprestal i l'endemà diumenge a 12:45 del matí hi haurà la missa de comiat. El diumenge a la tarda a les 7 serà a Valls, a la parròquia de la Mare de Déu del Lledó, on hi haurà el rest del rosari, vespres i missa. L'origen d'aquesta imatge pelegrina té lloc l'any 1945, quan, poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial, un rector de Berlín va proposar que una imatge de la Mare de Déu de Fàtima recorregués totes les capitals i ciutats episcopals d'Europa. Actualment només surt quan hi ha un esdeveniment extraordinari, com és ara. Canviem ara de tema per donar pas al missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. Aquest diumenge ens parla del dret dels treballadors.
Déu vos guard. El dret dels treballadors són drets originals, però han hagut de ser conquerits al llarg de la història davant els abusos dels ocupadors que en ocasions han donat prioritat al capital, al negoci, en comptes de donar-lo a les persones. Sobretot a partir de la revolució industrial del segle XIX s'ha posat de manifest la fragilitat de l'element humà en els esquemes de producció i competitivitat. La llei de l'oferta i la demanda semblava ser l'única mesura reguladora del treball i del mercat en un món dominat pel capitalisme salvatge. Els treballadors es van anar organitzant en sindicats i van aconseguir que a poc fossin aprovades lleis de salari mínim que es van iniciar a Austràlia i a Nova Zelanda i es van estendre a començaments del segle XX per a Europa i els Estats Units. També la fixació d'un horari màxim, la prohibició de l'explotació infantil i el dret de vaga van ser conquestes socials que van il·luminar un món laboral en tenebres. L'Església ha acompanyat aquests èxits, com hem recordat en reflexions anteriors, i d'això n'és bona mostra el seu compendi de doctrina social que en el punt 301 diu, entre altres coses, els drets dels treballadors, com tots els altres drets, es basen en la naturalesa de la persona humana i en la seva dignitat transcendent. Així, el dret a una remuneració justa, el dret al descans, el dret a ambients de treball i processos productius que no perjudiquin la salut, el dret que no siguin conculcades la consciència pròpia o la dignitat pròpia, subsidis als treballadors desocupats i a les seves famílies, dret a la pensió, seguretat social per a la vellesa, la malaltia i casos d'accident, drets a prestacions vinculades a la maternitat, etc. També l'Església reconeix el dret de vaga, que declara legítima quan constitueix un recurs inevitable, si no necessari, per obtenir un benefici proporcionat després d'haver constatat la ineficàcia de les altres modalitats per a superar els conflictes. La idea bàsica és que totes les persones tenen dret a un treball digne que els permeti sustentar la família, l'accés a un habitatge, a la cistella de la compra i a les despeses mínimes necessàries per al vestit, l'educació dels fills, etc. Aquestes conquestes han de ser fruit del diàleg, dels convenis col·lectius i d'una consciència solidària que eviti la lluita de classes, que històricament s'ha revelat negativa per als drets dels treballadors mateixos. Adéu-siau.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge. El fragment que escoltarem és del capítol 22 de l'evangelista Sant Mateu, versets del 34 al 40. Seguidament, una setmana més, podrem escoltar el comentari del biblista mossèn Joan Magí.
Quan els fariseus van saber que Jesús havia fet callar els saduceus, es reuniren tots junts. I un d'ells, que era mestre de la llei, per provar-lo, li va fer aquesta pregunta.
Mestre, quin és el manament més gran de la llei?
Jesús li digué:
estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima i amb tot el pensament. Aquest manament és el més gran i el primer. El segon li és semblant: estima els altres com a tu mateix. Tots els manaments de la llei i dels profetes es fonamenten en aquests dos.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 29 d'octubre celebrem el diumenge 30 de durant l'any. Quan anem a les nostres celebracions de fe, ens aprofitarà mantenir l'esperança de trobar més força per a viure la riquesa de la nostra comunió amb la Trinitat Divina.
L'esperança cristiana sempre és activa, perquè la fe l'empeny a l'experiència de l'amor, que cada dia pot créixer més. Aquesta fe ens fa desitjar la trobada amb els altres creients, perquè sabem que els reunits en el nom de Jesús sempre tenim la seva presència enriquidora en els dons de cadascú.
Així, la nostra esperança ens crida a experimentar les nostres relacions d'ajuda a l'estil de Jesús, que il·lumina la pregària i reforça la llum del nostre coneixement. En fer al costat dels altres, descobrim la paraula escrita en els nostres cors amb la presència de l'Esperit Sant.
El Papa Francesc ens diu: per consegüent, un evangelitzador no hauria de tenir permanentment cara de funeral. Recobrem i augmentem el fervor, la dolça i confortadora alegria d'evangelitzar, fins i tot quan cal sembrar entre llàgrimes. I tant de bo que el món actual, que busca de vegades amb angoixa, de vegades amb esperança, pugui així rebre la bona nova, no a través d'evangelitzadors tristos i descoratjats, impacients o ansiosos, sinó a través de ministres de l'Evangeli, la vida dels quals irradia el fervor dels qui han rebut, primer que res en si mateixos, l'alegria de Crist.
L'Evangeli ens reafirma en l'esperança de sentir-nos forts en l'únic amor que surt de la vida de Déu i ens uneix a tots en comunió.
L'amor ve de Déu, i qui estima nascut de Déu i coneix Déu. La resposta de Jesús ve de l'experiència de vida d'amor al Pare i a l'Esperit Sant, que ens transmet i ens revela a tots, salvant-nos. Recordem que Jesús prega així: que jo estigui en ells i tu en mi, perquè siguin plenament un. Així el món reconeixerà que tu m'has enviat i que els has estimat a ells com m'has estimat a mi.
doncs avui en aquesta nova temporada del programa reprenem l'apunt cultural amb la secció dels llibres, que ve de la mà de Montserrat Roig, de la llibreria de l'Arquebisbat de Tarragona. Benvinguda.
Ben retrobats.
Avui ens portes quatre propostes ben variades, no? Des de missatges del Sant Pare, recursos per la pregària, una altra d'ajuda personal, no?, davant la malaltia. Sí. Quines són aquestes propostes?
Doncs mira, avui us presentem aquests llibres que esperem siguin del vostre interès. El primer doncs, seria el que porta per títol Les homilies de la mañana. L'editorial romana, amb la llibreria Editrice Vaticana, edita Les homilies de Santa Marta, que el papa francès pronuncia en la celebració de l'Eucaristia dels matins a la capella de la casa de Santa Marta, a propòsit de les lectures i de l'Evangeli del dia. Avui us presentem el 8è volum, que comença amb l'homilia del 6 de juny de 2016 i acaba amb la pronunciada el dia 6 de desembre de 2016. Particularment, en aquest volum, el papa Francesc es refereix, entre altres temes, a la cultura de l'encontre, a les arrels de la unitat, l'oració de Jesucrist, les sorpreses de Déu, el dia del judici i la força dels més petits. Continuarem, doncs, amb les altres propostes que us fem, que seria Así vivían los primeros cristianos, evolución de las prácticas y de las creencias en el cristianismo de los orígenes. Està editat per l'editorial Verbo Divino, a la col·lecció Ágora, i és el número 40. L'obra es divideix en quatre parts. La primera, experiències extraordinàries en els orígens. La segona, els ritus. La tercera, les pràctiques de vida. I la quarta, les creences. El cristianisme no va trigar a convertir-se en religió imperial, però en els seus orígens descobrim un ADN amb altres possibilitats més profundes, mai no sufocades del tot, i que pugnen per despertar a la vida i transformar el cristianisme dels nostres dies.
I ara un altre caire, no? Un de recursos per la pregària que sempre van bé. Quin és?
I tant. El títol és Una benedicció cada dia, pregàries del matí i del vespre per cada dia de la setmana. L'autor és Ansel Grun i editat per l'editorial Claret en la col·lecció El Bril, número 52. En aquest llibre, l'autor ofereix als seus lectors i lectores unes pregàries formulades amb unes paraules que ens ajudin a dir adéu al que sentim.
I un últim, que malauradament és força interessant, no?, per a moltes persones.
Sí. El títol és Mi ser querido tiene Alzheimer. ¿Cómo poner el corazón en las manos? El seu autor és José Carlos Bermejo i editat per l'editorial Salterrae i és la tercera edició. Sentim impotència. Se'ns encongeix el cor. Se'ns fa un nus a la gola. I perdem la paciència quan un ésser estimat pateix Alzheimer. A vegades reaccionem de manera espontània, es recorda del que vol, o bé ens cansem d'estimular la persona en el nivell cognitiu i afectiu, o ens lliurem en accés a la seva cura.
Doncs recordem que aquestes quatre propostes les podeu trobar a la llibreria de l'Arquebisbat, a l'edifici del seminari, carrer Sant Pau, número 4 de Tarragona.
Sí.
Montserrat Roig, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
I tornem al proper mes.
Molt bé.
Amb més propostes literàries.
A reveure.
Gràcies, adéu.
A vosaltres.
Obrim l'espai de notícies d'aquesta setmana amb la inauguració del curs acadèmic 2017-2018 de l'Institut de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona.
Aquest any ha comptat amb la lliçó inaugural a càrrec del doctor Daniel Palau Valero, prevere del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, sobre el tema Elements configuradors de la reflexió pastoral, la càtedra de Teologia Pastoral Arquebisbe Josep Ponigol. Prèviament, es va celebrar l'Eucaristia presidida pel senyor arquebisbe Monsenyor Jaume Pujol a la Capella Major del Seminari de Tarragona. I a la sala d'actes del Centre Tarragonense el Seminari es va fer la lectura de la memòria del curs 2016-2017 a càrrec del director de l'Institut, el doctor Joan Miquel Bravo. El director de la càtedra, doctor Josep Ponigol, va subratllar que la presència de la proposta i de la reflexió pastoral ha estat sempre ben present a l'Església, des del naixement de les primeres comunitats fins als nostres dies, tot destacant el gran impuls que la celebració d'aquest concili va suposar per a la posterior reflexió i proposta pastoral. També va abordar l'evolució de la teologia pastoral en el darrer segle XX i els diversos elements que la càtedra estableix com essencials en la seva tasca teològica, partint de les reflexions de l'Episcopat català. El senyor arquebisbe, en el seu parlament d'inauguració del curs acadèmic, va agrair el gran esforç de les persones que, enmig de les dificultats, fan possible la tasca de l'Institut, sobretot en la formació, tant intel·lectual com espiritual, del professorat.
I una quarantena de persones ha participat aquest dissabte passat en la nova formació a Tarragona sobre el mètode Alfa que la Delegació de Joventut està implementant a l'arxidiòcesi.
Unes 40 persones procedents de les parròquies de Tarragona, Reus, Riudoms, Vinyols i els Arcs, Santa Coloma de Queralt, Montblanc i Vilaseca van participar en aquesta formació per tal de poder iniciar conjuntament el curs el proper gener del 2018. Aquest mètode es va iniciar l'any passat a les parròquies de Creixell, Montblanc i Riudoms, on hi van participar més de 120 persones. Per aquest curs es preveu doblar el número de cursos i participants. Alfa és un mètode que s'està realitzant arreu del món i vol ser un primer anunci per a aquelles persones que s'han allunyat de la vivència de la fe o que desconeixen el missatge de Jesús. Un mètode de cara a la nova evangelització que el Papa Francesc ens urgeix a totes les esglésies diocesanes.
I tanquem aquest bloc amb la beatificació que hi ha hagut a Barcelona, a la Sagrada Família, de 109 missioners claretians.
El cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, en representació del Papa Francesc, va presidir el dissabte 21 d'octubre al matí, a la Basílica de la Sagrada Família, la beatificació de 109 màrtirs claretians. Aquesta és la primera beatificació que es fa a la Sagrada Família des que va ser consagrada l'any 2010. També és la beatificació més nombrosa de màrtirs d'una sola congregació religiosa, entre els quals hi ha el germà Ferran Saperes Aluja, fill de l'Alió. A la celebració de la Basílica de la Sagrada Família hi van assistir 3.000 fidels i van concelebrar 30 bisbes d'arreu del món, entre els quals hi havia el senyor arquebisbe Monsenyor Jaume Pujol i més de 300 sacerdots. El proper diumenge 19 de novembre, a 1:15, el senyor arquebisbe presidirà la missa d'acció de gràcies per la beatificació del germà Ferran Saperes a l'Alió.
Fa pocs dies hem conegut les dades de la memòria 2016 de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, una acció realitzada gràcies a la xarxa de 526 Càritas parroquials, interparroquials i arxiprestals i les 10 Càritas diocesanes que compten amb el suport de més de 12.000 persones voluntàries. En coneixem més detalls tot seguit aquí a l'espai de l'entrevista, on ens acompanya el director de Càritas Catalunya, senyor Francesc Roig. Benvingut.
Benvingut.
Respecte a l'any 2015, la memòria posa de relleu que ha augmentat tant el número de persones ateses com el número de projectes i intervencions. Per començar, podem dir que no són molt bones notícies, no?
A veure, amb tota la moguda, que, perquè ho hem de dir amb aquesta expressió, del que suposa que determinats estaments d'àmbit oficial reiteren que la crisi ja ha passat, que estem al final d'un trajecte de gairebé 6 o 7 anys i que la superació d'aquesta crisi econòmica, doncs, tot va molt bé, lamentablement, la sismografia que tenim a Càritas ens indica que l'autèntica realitat és que tenim una pobresa cronificada. Nosaltres, en la memòria que Càritas Catalunya recull, que, com molt bé has dit, no és res més que el reflex, resum, síntesi, de les 10 Càritas diocesanes de tot Catalunya, hem atès, o s'han atès, 360.604 persones beneficiàries. Perquè hem de distingir molt entre persones beneficiàries i persones ateses. Les persones beneficiàries, doncs, són les que acaben rebent, doncs, els ajuts. I les persones ateses, en poden ser moltes més, perquè, clar, d'una mateixa família, en ve un que demana el que sigui, però les beneficiàries en poden ser 4 o 5. Per tant, entenguem bé que els 360.000 són persones beneficiàries. I això, estadísticament, és un 4,7% més que l'any 2015. Per tant, hem pujat. I també hem incrementat un 11,5% el nombre de projectes. I en aquest aspecte, ens preocupa, i ho dic ja d'entrada, que aquesta situació que es manté, per tant, sostenible a l'alça encara, amb més projectes per fer front a aquesta realitat, i una situació previsible de crisi social com la que podrem arribar a tenir si es porta a terme la previsió d'una congelació de les subvencions i el control que l'Estat vol fer sobre el tema de l'economia de la Generalitat, que és d'on Càritas Catalunya rep un percentatge molt alt de diners de totes les 10 Càritas. Això vol dir que tindrem una situació de crisi social forta. Per què? Perquè no disposarem dels diners, perquè estaran congelats, que això ahir dilluns la mateixa Generalitat ja ho va anunciar, i a través de la taula del tercer sector també hi ha moltes més altres entitats que quedaran afectades per aquest sistema, sobretot en projectes basats en el tema del voluntariat. Per tant, doncs, qualsevol projecte on s'injectava aportació econòmica sense cap compensació, per tant, per això era una subvenció, on participaven, perquè gairebé els 12.000 voluntaris que té Càritas, de tot Càritas Catalunya, doncs ho treballen sempre de gratia e amore, doncs és evident que aquesta situació pot arribar a crear, després de l'econòmica, una crisi social important.
Davant d'aquesta realitat, d'aquesta radiografia que presenta la memòria, què cal fer, segons Càritas Catalunya? Què es demana a les administracions públiques?
A veure, aquesta situació de precarietat i de cronificació que deia abans, per tant, vulnerabilitat social absoluta, la tenim, i més amb els temps que sembla ser que ens arribaran, perquè en molts aspectes ens dona la sensació que retrocedim bastants anys enrere, i això ens sap molt de greu que en una societat europea avançada, i no parlo només d'aquesta realitat, sinó que és Europa la part insensible d'aquesta realitat, és Europa el continent que hauria de demostrar el seu avenç i està mostrant la seva involució, doncs aquests perfils, la majoria de llars, doncs, són situacions que necessiten aquesta situació. Per tant, a les administracions públiques, i ja veurem en quines, perquè amb el desgavell que sembla que és previsible tenir al davant, els demanem que la situació de les llars, dels habitatges, millori. És indigne que sentim per les notícies que determinades entitats bancàries es venten de tenir encara el triple de beneficis d'un any respecte a enguany, per exemple, respecte de l'altre, quan la realitat del seu parc d'habitatges el té tancat. El té, però no el té a disposició de les persones que el necessitarien. Per tant, demanem a les administracions mesures per les famílies per fer front a aquest dia a dia. La consolidació per evitar les desigualtats. La consolidació econòmica, vull dir.
Hi ha alguna dada que ens doni una mica de llum o esperança respecte als altres anys?
La dada que ens dona més esperança, que és el que em preguntaves, és el factor de la convivència. Per tant, aquesta situació de convivència ens preocupa, però ens dona moltíssima esperança que, mantenint fort aquest element, podem arribar a tenir clar que conviure, com deia el Papa Francesc, és eliminar, diguem-ne, els marginats de la societat. Si tenim clar que tots formem part d'un mateix col·lectiu de creients i de persones que són les que tenen un esperit combatiu amb esperit d'optimisme, i esperit combatiu en el sentit no bèl·lic, esperit combatiu d'optimisme, d'optimització, i sobretot amb capacitat de fer front al futur que ens arriba, aquesta és la dada que volem mantenir per sobre de tot. I, això sí, ser prudents, totes les Càritas de Catalunya, en l'ús dels recursos que ara, d'una manera cada vegada més precària, haurem d'anar disposant. Per tant, ens haurem d'anar acostumant també que, a diferència del que passa amb altres circumstàncies, que quan la crisi minva, és a dir, quan la societat millora, Càritas disminueix. Quan la societat empitjora, Càritas augmenta. Nosaltres anem una mica contracorrent d'aquesta realitat. I el que ens agradaria, tot i que això evidentment és utòpic, és que Càritas no hagués de fer cap servei, perquè això voldria dir que la realitat del país, la realitat de la societat que ens envolta, totes les realitats estan en una situació òptima.
I ja per acabar, en relació amb el tema aquest dels recursos que comentava ara mateix, la despesa efectuada per les Càritas diocesanes durant l'any 2016 ha estat de 47,5 milions, 40 d'ells destinats a l'acció social. D'on provenen aquests recursos?
Bàsicament, aquests recursos provenen, una, de les aportacions periòdiques que fan els donants i els socis de Càritas, en totes les 10 Càritas, però sobretot donatius llegats, que també minven. Vull dir, això és el que deia, que està en relació del que dèiem. Per tant, les aportacions en espècies, també, doncs, determinades empreses que doncs, fan aportacions dels productes que generen, i, sobretot, les subvencions públiques oficials, que són les provinents de l'Estat a través de l'IRPF i a través de la Generalitat, o bé d'organismes com ajuntaments o com consells comarcals o les mateixes diputacions, també.
Doncs avui us hem explicat alguns detalls d'aquesta memòria 2016 de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, que trobareu penjada al web caritascatalunya.cat a la secció Informació. I ens ha acompanyat el president de Càritas Catalunya, el director, senyor Francesc Roig. Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Tot seguit destaquem els actes d'agenda per aquesta propera setmana amb la Montse Sabater.
Pel dimecres 1 de novembre, a les 10 de la nit, hi haurà la cadena de pregària per les vocacions. Com cada any, durant el mes de novembre, les diòcesis amb seu a Catalunya proposen una cadena de pregària ininterrompuda per les vocacions al sacerdoci, al matrimoni i a la vida religiosa, perquè siguin molts els joves que responguin positivament a la crida que Déu els faci. Els dies 1, 11 i 21 de novembre són els dies que l'Arquebisbat de Tarragona participa en aquesta cadena de pregària. Es pot comunicar l'hora o les hores de pregària per vetllar la continuïtat i procurar que sigui una resposta comunitària a través del correu electrònic pastoralvocacional@arqtgn.cat o bé al telèfon 639-442-033, preguntar per mossèn Josep Mateu, director del secretariat, i organitza el secretariat diocesà de vocacions. Pel divendres 3 de novembre hi haurà el concert inaugural de la restauració de l'orgue de la capella de la Mare de Déu del Claustre. Anirà a càrrec del doctor Miquel Rovirosa Franc i Ricard Rovirosa Cabré. Tindrà lloc a la capella de la Mare de Déu del Claustre a les 8 de la tarda i organitza la confraria de la Mare de Déu del Claustre de Tarragona. Pel 3 de novembre, a 8:45 del vespre, hi haurà la visita nocturna a les restes romanes del Museu Bíblic Tarraconense, que és una campanya de recollida de fons per a la construcció del jardí bíblic, i l'activitat constarà en un sopar, una conferència i la visita arqueològica. El preu donatiu són 30 euros. Hi haurà una xerrada amb imatges sobre el recinte del culte imperial de Tàrraco, el temple d'August, i les restes que conserva el Museu Bíblic a càrrec del doctor Andreu Muñoz Malgar, arqueòleg i director del museu. Les entrades s'han d'adquirir al Museu Bíblic de dilluns a divendres de les 9 a la 1. Si no teniu possibilitat de passar pel museu, truqueu al telèfon 977 25 18 88 o al mail museu.biblic@arqtgn.cat i us indicarem com procedir. Pel dissabte
4 de novembre hi haurà la 29a Jornada Catalana de Pastoral de la Salut sobre el tema Acompanyar la família en la malaltia, i organitza el Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut de Catalunya.
Molt bé, Montse, doncs prenem nota i us recordem que tota la informació d'agenda la podreu trobar al web de l'Arquebisbat de Tarragona a l'enllaç arqtgn.cat. Doncs per avui això és tot. Tornem la propera setmana amb més programa. Abans, però, que tingueu una bona festa de la Castanyada i una bona solemnitat de Tots Sants. Gràcies per seguir-nos. Fins la propera setmana. Adéu-siau.